Radio Vilafranca.
Bon dia, engeguem aquest dimarts 4 d'abril de 2023 al Penedès en xarxa. Tres hores de ràdio que comencen ara i acaben dos minutets abans de les 12 a càrrec de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. A la capital de l'Alt Penedès hi ha el control central i la coordinació a càrrec de Toni Olivella i Sílvia Delgado, que us saludem i us donem la benvinguda. I així anirà aquest dimarts, així que acabi el sumari d'aquí a 2-3 minuts. Saludem l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, que avui ens parlarà de la síndrome del nen o la nena perfecta. Interessantíssim. A 9:45, cita amb l'actualitat, amb el flash informatiu, que en clau Ali Baix Penedès ens explica què passa aquest dimarts. La primera cita de 3. A 9:05, obrirem el tema de la setmana, obrirem el meló dedicat a la Setmana Santa. Volem abordar diferents fronts i donar veu a diferents sectors que viuen intensament i que treballen molt aquesta Setmana Santa i en tenen moltes ganes, que consti. Començarem entre 9:45 i les 10 parlant de les tradicions més dolces d'aquesta Setmana Santa, de la mona amb l'Albert Carafí, de la pastisseria Carafí de Sant Sadurní i de la xocolata, d'aquestes figures de xocolata que guarneixen moltes mones. Així que visitarem l'espai Xocolata de Simon Coll, de la mà de la Bea Arévalo. Després del butlletí de notícies de les 10, seguirem parlant de Setmana Santa. Tindrà lloc aquesta segona part del tema de la setmana i ens fixarem en el turisme i en l'hostaleria. Tindrem amb nosaltres l'Oriol Pons, propietari de Cal Jafre, turisme rural, i també conversarem amb la nova presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, la Carme García. Per Setmana Santa comencen la temporada i amb moltes ganes. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius, aquests 4-5 minuts, per saber com evoluciona aquest matí de dimarts i continuar. No tot serà xocolata, mones i escapades, sinó que també parlarem de treball avui. A 10:45, ocupació i formació, i avui centrem la nostra activitat, la tertúlia, en les pràctiques a l'empresa. Tindrem amb nosaltres la Carme Sogas, prospectora de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca, l'Emil Monteano, responsable de magatzem de l'empresa quintinenca BCN On Wovens, la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament Vilafranquí, i la Laia Roca, exalumna del Certificat de Professionalització d'Auxiliar de Cuina que ha impartit l'Ajuntament de Vilafranca. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el català al carrer. Avui amb l'absència de la Teresa Casanelles, però m'ha deixat un concurs amb moltes opcions per jugar i per passar-nos-ho bé. Per tant, truqueu-me al 938-27-26-26 perquè hi haurà la petita classe de lèxic a càrrec de la Sílvia Catassús des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i servidora entomarà el concurs. Amb mots encreuats, com sempre, i avui moltes més possibilitats de guanyar llibre, de guanyar premi, perquè no en regalarem un, com és habitual, sinó que en regalarem quatre, pensant en tothom. Tenim un conte per a nens i nenes de 5 a 7 anys. Tenim una novel·la juvenil, Els fills d'Eodum, de Roger Tarrés, de Fan Books. Tenim el més petits de tots, de Lola Anglada, i un àlbum il·lustrat d'un fotoperiodista titulat Amant-la. Quatre propostes, quatre opcions de guanyar premi avui, així que truqueu, que gairebé tots us endureu un llibre a casa per aquesta Setmana Santa. A 11:45, últim flash informatiu. Recollim aquestes últimes notícies d'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i entomem la recta final amb les pantalles. Si dedicareu unes hores d'aquesta Setmana Santa, només unes horetes, no massa, s'ha de sortir, que ens toqui l'aire a sofà i pantalles, no us perdeu aquesta secció abans de que comencin oficialment les vacances, on repassarem tot allò que arriba al llarg d'aquests propers dies. Així anirà aquest matí de dimarts. Som-hi, ens seguiu? Abans de començar les vacances de Setmana Santa, l'Aroa Beltrán, la nostra educadora infantil i terapeuta emocional de capçalera, ens torna a visitar. Així que anem a trobar-la als estudis de la capital del Cava, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, abans d'agafar vacances per Setmana Santa, ens torna a visitar l'Aroa Beltrán per, durant els propers minutets, a parlar d'educació i conversar una miqueta amb ella, que sempre ens fa il·lusió. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Esperant les vacances.
Tothom estem aquí ja amb moltes ganes de vacances, aquests darrers dies ja recta final per marxar de vacances de Setmana Santa, però tu avui encara fidel a aquesta cita que tenim cada 15 dies, avui ens visites i tornem a parlar d'educació.
Sí, ara aquí estic amb vosaltres, per això, per seguir, no? Acompanyant-vos amb el que necessitem, amb el que els vingui. Som-hi.
Durant l'últim mes, en un parell de moments, Aroa, hem parlat d'aquesta síndrome, d'aquestes conseqüències de ser el nen perfecte, no? De quan tenim fills i anem dient, ets molt bo, ho fas tot bé, i d'això les conseqüències que després té, perquè de vegades tot el que nosaltres pensem que estem fent bé perquè és positiu el que li estem dient, a la llarga no és tan positiu. I avui, justament, parlem d'això.
Parlem d'això, Eli, oi? Sí. Arrel d'algunes preguntetes, oi, que han anat sorgint i que han anat sentint en aquest tipus, parlem d'això perquè crec que som molts, oi? Els que de petits hem crescut volent ja no ser els nens perfectes, sinó ser els nens que ens diuen què hem de ser, no? O sigui, me'n recordo alguna frase meva particularment, i és que en aquest cas les nenes no s'enfaden, no? O les nenes són bones, o... I clar, com a nens, què és el que volem? Agradar, no? I els nostres referents, pares, mares, àvies, mestres, qui sigui, no? I, evidentment, no defraudar, no?, en aquest aspecte. Així que, com dèiem, aquella etiqueta, oi?, a vegades no són només etiquetes dures les que ens posen com a, no sé, despistant, no?, com a llepafills, com a equits, sinó també aquesta, nena perfecta, no? Nena estupenda, és que tot ho fa bé, és que diu, uau, això també pesa molt i molt, oi que sí?
I tant que sí, després, ara deies alguns tips de nena, jo dic molt gravat un de nen, els nens no ploren.
Uau, quin mal, oi? Ara que ho podem veure amb una perspectiva, què creieu o què creus tu, Eli, en aquest cas que li aboca amb un nen que no puc plorar pel sol fet de ser un mascle en aquest cas, no? Perquè ve molt l'instaurant de los nins, no? D'aquesta, els mascles, no? Els homes no ploren, oi?
És frustrant, jo crec que ha de ser frustrant quan ets petit, inclús quan ets gran, perquè el que no has fet de petit ho arrossegues.
Total. total. Però fixa-t'hi que si això ve de molt petit, vale? I que en aquest cas pensem, bueno, pensem no, sabem, no? Que plorar és una conseqüència natural de, pues, d'una reacció fisiològica, diguem, d'una emoció, no? Jo puc plorar quan estic trist, inclús puc plorar quan sento ràbia, no? Perquè sento injustícia davant d'algú i sento aquesta impotència, puc plorar. Puc plorar quan em faig mal, puc plorar en molts casos, no? Si aquesta acció natural se m'impedeix perquè pues, bueno, estic etiquetat així o es farà referència a una cosa, que estic aprenent, Eli? Estic aprenent que no puc ser jo, no? Que no puc plorar, que no puc mostrar els meus sentiments i això, com tu dius, repercutirà 100% al més tard, perquè de molt petits ho fem instintivament, de manera innata, no? Per no ajudar i de petits poder ens costa una mica, però ben aviat aprenem, no? El que em diuen que he de fer, tot i que després ho pugui fer més o menys, no? Però, uau, repercuteix i molt en el sentit d'això, de no poder mostrar, no? De no poder... I el més fort és que quan de més gran poder sento que ho he de fer, que ho tinc que fer, no em sento el permís. No em sento el permís per fer-ho i molts cops aquest canvi, no? O aquest treball que hem de fer personalment, no? Per revertir aquesta etiqueta o aquest fet de... aquesta creença, no? Més aviat de que els nens no ploren o de que les nenes equits, el que sigui, el que hem de fer és un esforç molt gran per posar-hi consciència i poder-ho portar a terme, perquè en molts casos són molts els adults que segueixen no plorant i per una creença, perquè recordem que em sembla que n'hem parlat també de les creences, oi, Eli? Sí. Les creences són allò que no ens qüestionem, és així, perquè ha vingut, perquè ho hem vist tota la vida, perquè m'ho han dit, perquè el que sigui no m'ho qüestiono mai. Per tant, segurament, si jo no me la qüestiono, aquesta creença, si no he arribat en aquest punt en què jo m'he treballat personalment per canviar això, què passarà? Que la traspassaré aquí, no? Als meus fills, als nens referents, i tornarem en aquí, no? Aquest... Per sort, cada cop tenim més consciència, no creus?
I tant, això ho hem anat millorant moltíssim. De fet, ara jo l'altre dia llegia un article sobre justament aquest fet i deia que el fet de que durant la nostra infantesa ens hagin dit que som tan bons, després quan som adults, com a conseqüència està el que no sabem dir que no.
Doncs una màxima pot ser aquesta, i tant. Una màxima pot ser el no saber dir no. Jo particularment penso que el no saber dir no va molt en referència a això, a agradar als altres, a complir... vale? I clar, en els nens pues, vinculats a aquesta etiqueta és molt més, perquè jo... He de ser com creuen que sóc o com, no? Es construeix molt aquesta identitat a partir de, com deien, no? De ben petits, a través de com el món ens veu a nosaltres, no? Del que ens diuen, en faré la meva pròpia imatge. Llavors, és molt, molt habitual que jo no tingui permís de dir que no, perquè el que haig de fer és agradar-te a tu, oi? Llavors, uau, quin pes, no? On està aquesta autoestima que lluitem, no? Cada dia perquè els nens bueno, s'empoderin i pensin en ells primer, no? I s'estimin a ells primer. Però clar, si venim de dir-los tota la vida que, no? Que són estupendos, que són... no sé, jo tinc una molt bona amiga que és la simpàtica i la riallera, no? I és una nena preciosa, diguem-ne, no? Uau, en el moment que no es vegi ella preciosa, què passaran aquí? No? En el moment que no pugui riure o que no tingui ganes de riure, què passaran aquí? Uau.
Sí.
És durillo, és durillo, perquè no en som conscients de tot el que implica posar aquesta etiqueta, no? Posar en un nen tan bo com dolent de... Ets... Ostres, ho dèiem l'altre dia, no? Ho dèiem l'últim dia. Canviem aquests per estàs. Avui estic aquí. Hem de viure aquí i ara. I, nosaltres som com som i som nosaltres i els, inclús el que podem arribar a ser, i ens hem de mirar amb aquesta llum, no amb el... amb uns pares, ho parlàvem l'altre dia, no? És que és un despistat, és que s'ho deixo tot, vale. Ens fixem en el que s'ha deixat. Quantes coses s'ha deixat avui? 3? Vale. Quantes no s'ha deixat? Les veiem, les que no s'ha deixat? No? En aquest aspecte, sempre acabem fent referència a les etiquetes perquè són més fàcils, però estaríem parlant del mateix, no? De... Uau, quantes... vale, sí, ens mostrem d'aquesta manera en el món perquè és el que s'espera de nosaltres i jo no puc defraudar, no? Aquest efecte Pigmalió, per exemple, no? Seré el que em diguis que sigui, no? I si amb un nen penses que ets un trapella, segurament voldrà ensenyar-te les trapelladures que és capaç de fer, no? De la mateixa manera, pues, hauré d'exigir sempre, no?, ser la millor. I en aquí, Eli, pregunto jo, pregunta del millón, eh? Uau, aquests adults, com acaben gestionant el seu dia a dia? O sigui, quanta exigència hi ha per part seva pròpia?
Autoexigència total.
Uau. I com es viu amb l'autoexigència, Eli?
Complicat, tirar endavant.
Mai estem satisfets,
pesa,
no?
Pesa.
Amb allò que hem aconseguit, amb allò que hem fet, amb allò que és. Però mai està prou ordenat, eh? Prou net, prou... No ho sé, eh? Podríem anar a molts camps perquè cada un, pues, tira més cap a un o cap a l'altre, no? Però inclús especular què diuen els altres sobre mi, no? Aquesta inseguretat que dèiem, ho hauré fet prou bé, eh?
Sí,
ho hauré fet també. En aquí... jo aconsello molt i reforço molt ja que allò que vam veure ja fa algunes setmanes de l'elogi descriptiu. Hem de dir el que fem bé, però d'una manera realista, d'una manera descriptiva, no? Perquè sapiguem què és el que hem fet i com nosaltres mateixos, perquè al final quan ens omple és quan ens odiem nosaltres a nosaltres, ens podem elogiar. Sí, jo et dic molt bé, bonic, ets la millor, ho has fet estupendo, meravellós. Primer, pensar, vols dir que és per tant? I després l'impacte en a mi, no sé si es quedarà, oi? Si, tot i que m'ho cregui, serà momentani, perquè no m'ho estic dient jo. En canvi, si tu em dius, ostres, Aroa, descrius molt bé això que expliques i bueno, fas que m'arribi, que ho entengui, jo a mi mateixa em puc dir, ostres, Aroa, pues, poder sí que comuniques bé, no? Ho dic ara per fer un exemple així, no? Però és en aquí quan hi ha un impacte, quan m'ho dic jo, no? Perquè tu m'estàs descrivint allò que, bueno, que creus que fai bé i jo em puc elevar a mi mateix. Aquest és l'impacte que tindrà un valor important per aquesta autoestima, per aquesta autonomia, no? I hem d'intentar fer aquest canvi, tant per bé com per mal, però sobretot aquest bé, no? Que dèiem, aquests nens perfectes, aquests... Uau! A vegades és important no ser tan perfecte, no? I donar l'oportunitat de...
I tant, d'equivocar-se.
Sí, d'equivocar-se, que és molt necessari i ens ajuda molt a créixer, oi?
Després, Arroba, no sé si estaràs d'acord amb mi que quan des de petit t'han dit que tot ho feies bé, quan vas creixent, les crítiques es porten d'una manera molt, molt complicada. Te les prens molt a pit.
Clar. Què està passant aquí? Estan qüestionant allò que tu ets, no? Constantment. Estàs acostumat, normalment quan ho fem tot bé de petits no estem acostumats a aquesta crítica o a aquesta millora, perquè no és necessària, no? Som tan bons que no hi ha opció a dir no, o a rebre aquest, ostres, doncs crec que t'estàs equivocant, o penso, no hi ha lloc, no?, per aquí. Uau, quan som adults i ens hem d'afrontar, això és una mica com la frustració, no? Aquests nens que no deixem frustrar, llavors és màxima, quan, perquè la vida què ens posa? La vida ens posa aquí, ens posa a qüestionar-nos, ens posa en la crítica, ens posa en la frustració, ens posa en coses que si no les hem viscut una mica de petit, no tenim aquesta experiència. Evident, t'ho prendràs personal i molt més, jo crec, no? A vegades és allò que dèiem, és que em fas una muntanya, eh? Bueno, és que per mi és una muntanya, perquè, uala, m'estan dient que no ho faig bé, no ho puc veure racionalment, no ho puc veure com una crítica constructiva, no ho puc veure com una millora, perquè per mi ho sento com un atac, no?, a la meva persona. Estàs d'acord?
I tant, al 100%.
I el que jo crec que aquí el que hem de fer és des de ben petits donar aquesta oportunitat i qüestionar-ho, no? És aquesta... bueno, aquest qüestionament crític, no?, també, que fem des d'aquí, des de nosaltres mateixos, ostres, ja no per si ho podria fer millor o no, però en aquest cas, aquests infants gairebé sempre ho fan tot bé, no? Però de quina altra manera podria haver estat, no? O com podríem haver, bueno, això, qüestionar-nos, no?, perquè tinguin aquesta pràctica. Recordem que no es pot aprendre res que no practiqui. No puc aprendre res que no faci, no aprendré des del que em diràs, aprendré des del que faré, no? I jo crec que això és molt important.
Important, doncs, aquest missatge als pares, una mica per desvirtuar aquest bon nen, aquesta bona nena, per no implementar-ho en el nostre dia a dia des de que som petits, i perquè després, si ho hem fet, si ho hem implementat, quan arribem adults, jo vull pensar que això es poden posar cartes per poder-ho solucionar.
Jo estic totalment d'acord i segura d'això. És com una floreta, quan més recursos tinguem, quan més experiència tinguem, quan més ho fem, més oportunitats de canvi tindrem, no? Més consciència. Jo ho hem dit molts cops, oi, Eli? És molt important aquesta consciència, perquè jo no puc regular, jo no puc ser autònoma emocionalment si no tinc consciència del que em passa. No puc regular res que no conegui, no? Per tant, tot allò que pugui anar veient, que passa, no? Allò que em qüestiona, allò que em dona... l'oportunitat de veure-ho des d'un altre lloc. Quan sigui adult tindrem moltes més oportunitats, moltes més maneres per canviar-ho, no? Jo, si em permets, vull marxar amb una frase que resumeix molt bé això, i això de l'experiència de Benjamin Franklin, que a mi m'encanta i que penso que ho resumeix molt tots els punts, no? Aquests que dèiem d'això, d'aprendre de l'experiència del canvi, no? I té que veure en que molts cops creiem que amb el que diem n'hi ha prou, no? I sabem que no és així, oi? Que els infants no fan el que veuen, el que diuen, sinó el que veuen, no? Inclús quan ens posem ara amb l'educació, no? Que ja no som els models, o sigui, ja no som aquell de qui has d'aprendre, no? Que necessitem veure, aprendre, i que tu sentis com aprens, i un és el protagonista del seu aprenentatge, no? I per això aquesta frase ja de fa tants anys, i que ens connecta molt en això, i diu, digue'm i ho oblido, ensenya'm i ho recordaré, però si m'involucres, ho aprendré, no? Llavors, experimentem, deixem que els nens també experimentin tant, que moltes vegades és el que més es costa, no? El que agrada com el que no agrada. Allò que és dur també s'ha d'experimentar, els aprenentatges, a equivocar-nos, no? A normalitzar la situació de que tots tenim dret a equivocar-nos, a estar en moments baixos, a no fer-ho prou bé, a tot allò que necessitem sentir en el moment que ho sentim, sense reprimir el que som, no?
Tots ens equivoquem i reivindiquem el poder de poder-nos equivocar.
Total, aquí és.
Aroa, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, puntual cada 15 dies. Que vagi molt i molt bé aquesta desconnexió, aquestes vacances de Setmana Santa, i ens retrobem, res, en 15 dies.
Igualment, Eli, aprofitem-les molt i molt.
Ara passa un minut de 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Santa Margarida i els monjos es compromet a reduir les emissions de CO2 en un 55% al 2030. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos fa seus als objectius de la Unió Europea per l'any 2030 i ha adoptat el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en un 55% per al 2030 i a ser neutres en emissions al 2050. La proposta forma part del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, al que l'Ajuntament s'ha adherit formalment amb l'acord de tots els grups municipals. Amb l'adhesió, l'Ajuntament es compromet a participar en l'elaboració d'un pla d'acció per l'energia sostenible i pel clima, agrupat per l'Alt Penedès en un termini màxim de 2 anys, que inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats dels municipis de la comarca, els impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. El Departament de Salut incorpora 9 higienistes dentals als CAP de l'Alt Penedès i el Garraf. El Departament de Salut està incorporant la figura de l'higienista dental en tots els equips d'atenció primària de Catalunya. Des del mes de desembre, quan es va començar a introduir aquest nou professional als centres d'atenció primària, ja s'han incorporat 53 dels 55 higienistes previstos a la Regió Sanitària Metropolitana Sud i es preveu que el desplegament en aquesta regió estigui complet abans de l'estiu. Així, en aquests moments hi ha 9 higienistes dentals als CAP de l'Alt Penedès i el Garraf i 44 als del Baix Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat. Els higienistes dentals s'integren a les unitats d'odontologia que fins ara comptaven amb odontòlegs i tècnics en cures auxiliars d'infermeria. Principi d'acord entre l'Ajuntament de Sant Sadurní i l'Ateneu Agrícola. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha presentat el Pla Especial Director Urbanístic de l'Ateneu, que aborda la reforma integral de les instal·lacions de l'entitat i que donarien continuïtat a les dues primeres fases d'obres, amb la primera part de la remodelació del pavelló i la substitució de la coberta, que van culminar a principis del 2021, i l'arranjament de la pista exterior i l'eixamplament del carrer Josep Rovira, que ha d'iniciar-se aquesta primavera. Després del darrer conveni signat a finals de febrer per poder front a aquesta segona fase de millores, l'Ajuntament i l'Ateneu Agrícola han arribat a un principi d'acord per cercar la fórmula jurídica més favorable per totes les parts i impulsar la rehabilitació de l'edifici social i cultural. El nou conveni de col·laboració de signar-se habilitaria l'Ajuntament a iniciar la tramitació per encarregar els projectes executius de remodelació de l'immoble històric de l'entitat i de la sala del teatre. I acabem explicant-vos que Montserrat Ventosa serà la cap de llista d'Esquerra Llorenç del Penedès. Esquerra Republicana ha confirmat que Montserrat Ventosa serà la candidata de la formació a les eleccions municipals de Llorenç del Penedès. Vinculada des de jove al moviment cultural del poble, Ventosa va presidir el centre durant la construcció de la nova seu i actualment és responsable de projectes de digitalització en el sector bancari.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 9:15. Sou molts els que ja esteu de vacances de Setmana Santa i molts d'altres també comptant els dies que us falten per començar-les. I és que és un dels períodes festius més esperats de l'any i en el qual més gent coincidim. És temps d'escapades, de processons, de mones i avui el Penedès en xarxa. Nosaltres hem volgut recollir algunes veus estretament lligades a aquest moment de l'any. Les dues primeres les anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez ens acosta la vessant més dolça de la Setmana Santa.
Setmana Santa, Pasqua, és sinònim de xocolata, de mones, de molt moviment, i per això ens hem vingut aquesta setmana fins a Simón Coll, a Sant Sadurní, per conèixer de primera mà com es preparen per aquesta campanya de Setmana Santa de Pasqua, que van començar segurament ja fa setmanes, però que avui coneixerem per aportar aquest puntet dolç a la secció.
Molt
bé, Arévalo, com estem?
Pues molt bon bé, dia. Aquí vivint la Pasqua des de l'Espai Xocolata. Sí, sí.
Amb molt de tràfic.
Sí.
No sé si els nostres oients ho podran escoltar, però hi ha molta gent aquí.
Hi ha molta gent, hi ha molta xocolata. La veritat que esperem que sigui una setmana molt de moviment. Sí que és veritat que la nostra campanya de Pasqua comença molt abans, perquè al final no deixem d'estar presents als principals punts de venda, súpers, hipers, i això sí que va amb antelació, no? Però el nostre centre de visites llueix Pasqua durant aquesta setmana, no? Que començava, diguéssim, ahir, que era el diumenge de Rams, i s'allarga fins dilluns de Pasqua, sí.
Molta activitat, molta xocolata, ja ho dèiem,
sí.
Color, xocolata, moltíssima gent,
sí.
I moltes visites.
Moltes visites. De fet, mira, diré que rècord històric, el mes de març, el vam tancar amb 4.600 visitants, que,
bueno,
exacte, uau, sí, sí. Són grans números, de veritat, que estem fent molt bona feina en aquest sentit, i esperem rebre uns 5.000 visitants més durant el mes d'abril. Sí, sí.
Jo mentre es m'esperava anava escoltant que deien ara ja visiten anglès,
ah, sí?
Ara sí, feu de tot.
Clar, clar, fem visites català, castellà, anglès, fem visites també, com ja sabeu, escolars, però també tenim com un catàleg molt ampli, no?, de diferents tipus de visites, ja sigui més per com grups familiars, no?, i després doncs, visites per agents i turoperadors que tenen doncs, unes necessitats més especials, no?, i hi ha gent que ve de diferents punts del territori o inclús de fora d'Espanya, doncs, França, Estats Units, que en rebem bastants també, i bueno, per ells també com és una campanya com molt emocionant, no?, al final vens aquí i veixes Pasqua, per ells la campanya d'Easter, no?, també és molt, es viu molt fora, i llavors pues, agrada molt.
Aquesta visita és una visita per la gent que no l'hagi fet, jo he pogut gaudir d'aquesta visita, és una
sí.
visita molt vivencial,
sí.
Molt amena.
Sí.
Què trobarà la gent que us vingui a veure durant
doncs,
aquesta Setmana Santa?
Hi trobarà principalment coneixement, sobretot, i sobre el món del cacau i de la xocolata. No? Al final, nosaltres som mestres xocolaters i reforcem molt aquesta filosofia de transmetre d'una manera lúdica, sensorial i sobretot des del punt de vista cultural, no? El que és el món del cacau i l'apassionant molt de la xocolata, no? Que al final no deixa de ser el productor de la felicitat, no? Llavors també molt important com cuidem des d'aquí tot el procés de Vintobar, que és des de que nosaltres rebem la fava de cacau fins que elaborem el producte final, ja sigui rajola, bombó o, bueno, o l'ou de xocolata de Pasqua, no? I al final és una visita que està pensada per qualsevol tipus de públic, que jo penso també que és el punt més màgic, no?, que donen a les nostres guies també, que fan que aquesta màgia, no?, que passa dins de la sala, que jo recomano molt, 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 qui no hagi visitat mai l'Espai Xocolata, que s'animi, que vingui i que ho provi de primera mà, que segur que li encantarà.
Ara ho deies, el fet de ser molt, molt sensorial,
sí.
No?, i acabar amb aquest toc dolç...
Home! Sí,
fa
no?
que sigui molt recomanable per totes les edats, perquè
correcte.
Els nens s'ho passen molt bé i ho entenen tot perfectament, i els adults no tens la sensació que estàs anant a una visita per nens.
Ah, exacte. I a més, dir-vos que també hem llançat justament aquest any un nou model de degustació dins de la sala, d'acord? Bueno, si veniu a veure'ns, ja ho descobrireu, no? Posa que dius tu al final, la xocolata doncs, no deixa de ser un producte que doncs pots trobar diferents percentatges, no? Llavors el que intentem fer també és, doncs, per tots els paladars, òbviament un paladar més adult és un paladar que no li agrada tant el dolç, no? Llavors tirarà un percentatge més alt de xocolata, però òbviament si vens amb nens trobaràs, no?, aquesta xocolata amb llet, inclús aquesta xocolata blanca que tant agrada i que tant s'espera quan ets més petitó, no? I com bé deies, Eli, al final tenim una gama molt àmplia de xocolata i llavors, doncs, vulguis o no, és una visita pensada, no?, per qualsevol persona que pugui venir, ja siguis adult o ja siguis un infant.
Convidem a tothom a que aprofiti aquestes vacances de Setmana Santa per venir-vos a veure i a gaudir d'aquesta visita a l'Espai Xocolata de Simon Coll. Abans d'acomiadar-nos, jo veig molta xocolata aquí, sí, molts tipus de xocolata, moltes sí, novetats. Què tenim enguany?
Doncs mira, nosaltres sempre ho diem, no? Ens agrada mantenir aquesta part més tradicional de la Pasqua, llavors tenim tota la part d'ous, gallines, conillets, no?, que representen com la part més, com et comentava, tradicional, no? Mm. I d'altra banda sempre intentem sumar-nos, no?, a aquestes noves tendències que any rere any van sortint, no? Llavors, com a novetat d'aquest any, per exemple, hem tret una nova figureta, que és un gos de xocolata blanca, que la veritat que està sent, doncs, un dels nostres èxits, no? Però a la vegada també tenim productes com pot ser l'ou de Cora, que no deixa de ser un producte creatiu perquè l'infant o la nena que tingui aquest producte a casa, no?, també el pugui decorar a la seva manera i pugui acabar fent la seva mona de Pasqua com ell o ella desitja, no?
I això és pels més petits, però també teniu aquesta finestreta pels que no són tan petits.
No,
també,
òbviament, clar, clar, òbviament. Aquí ja tenim xocolata per tothom, no us preocupeu, no? Però sí que és veritat que al final el que et comentava, no? Pues un adult, òbviament, pot gaudir, no? No cal que siguis el padrí que ha de regalar aquesta mona, no? Que al final també pot ser un regal per tu mateix o per gaudir amb família, no? Tenim diferents tipus de tamanys, diferents tipus de figuretes i el que et comentava abans, diferents tipus de percentatges també, que això és un dels nostres punts d'èxit, no?, diguéssim, dintre la campanya.
Què és el que més demana la gent? Allò de la pregunta de cada any, xocolata blanca, xocolata amb llet o xocolata negra? Què és el que més us surt?
Jo penso que és per tots els paladars, ja et dic, eh? No és que hi hagi algú que et vingui a demanar, xocolata amb llet surt molt, no?, però els adults normalment tiren més per la xocolata negra, òbviament, un alt percentatge, i els nens, llet i blanca. No falla.
Suposo que, Bea, també heu notat molt que és el primer, o més o menys el primer Pasqua normal, sí, després de la pandèmia. Això suposo que es nota, també.
Sí, sí, es nota, i a més, clar, com deies tu, no, Eli, al final portem 2 anys seguits amb una situació com més excepcional, no? Aquest any sí que s'ha fet com molt bona feina des de la part de visita i també des de la part de màrqueting a l'hora de llançaments de nous productes i exposició d'aquests a botiga, no? I al final penso que les dues coses sumades, no?, fa que sigui un reclam encara més per venir a visitar l'Espai Xocolata, ja sigui a l'apartat de les visites a nivell experiencial o ja sigui només a veure aquesta exposició de productes que tenim aquí tan, tan bèstia, no?, i tan xula.
Al final jo crec que si poguéssim escollir un moment de l'any per venir a visitar-vos, sí, seria la campanya de Pasqua.
Seria la campanya de Pasqua, correcte. Per mi és una de les campanyes més especials. L'equip ho viu molt intensament i tot i que la campanya de Nadal també et diré que és una de les campanyes més emblemàtiques i més especials, no? Però pel que fa a la Pasqua, bueno, tu mateix ho pots escoltar, no? També el moviment.
Sí, 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 el tràfic de gent.
Exacte.
Anant i venint.
Sí.
I una altra cosa que no hem comentat, teniu anunci?
Tenim anunci, sí, tenim anunci, el vam tenir ja per Nadal,
sí.
La veritat que supercontents, ha funcionat molt bé, i el que et comentava, no?, al final no deixem de ser líders a Catalunya per Pasqua, tenim una gran distribució, estem en molts punts de venda, i ens feia especial il·lusió, no?, també remarcar una mica a televisió, sobretot, aquesta gran campanya que entre tots els equips ho estem aconseguint, i ens podeu veure a TV3, a 8TV i a BTV, fins al 8 d'abril, crec que era. Sí, sí.
Ara ho deies, sou referents de xocolata al territori.
Correcte, sí, sí, som referents. Molts anys darrere treballats, una molt bona feina a nivell de distribució per part de tots els equips comercials, un gran catàleg de producte i al final una marca superemblemàtica, no?, dins del territori. Llavors tot això és una fórmula d'èxit. No?
Gran catàleg i qualitat, això també ho
sempre,
hem de dir.
Sempre, va de la mà, sempre. Simon Coll és qualitat, sí, sí.
I al final una cosa que sempre destaquem quan venim i és que fidelitzeu als clients, sí. I al final les fans prescriptors d'aquest producte.
Exacte, això és una cosa que sempre comentem aquí internament, no? Que potser som una de les marques, no? Que tenim aquesta facilitat i de fet que vinguis a veure també l'Espai Xocolata, que puguis, no, d'alguna manera gaudir del nostre entorn i de la nostra filosofia i d'aquesta qualitat que deies tu del producte, fa que la gent que surt d'aquí siguin ambaixadors de marca ja de per vida, no? D'alguna manera. I notem que la gent ens té molt de carinyo i això ho agraïm eternament, sí, sí.
Doncs posem punt i final nosaltres aquí amb aquest toc dolç, ensumant xocolata, veient gent anant i venint.
Sí.
Bé, ha estat un plaer compartir aquests minutets
gràcies,
amb tu i que vagi molt bé aquest sprint final
de campanya. I us explicarem. Molt bé, gràcies, Eli. Merci.
I de nota dolça a nota dolça, i és que el que ens acompanya ara a l'altra banda del fil telefònic és l'Albert Carafí, de la pastisseria Carafí de Sant Sadurní. Albert, molt bon dia, què tal? Com estem?
Bon dia, bé, aquí enredats amb tot.
Estem en un dels moments més dolços de l'any, un dels molts moments dolços que tenim al llarg de tot l'any, però aquest, un de molt esperat pels més petits de la casa.
Sí, exacte. És per dir-te que és un dels moments macos de les diades pastisseres, perquè és un moment d'il·lusió, i això és molt bonic per un ofici.
Sempre quan ets petit esperes amb candeletes aquest dia de la mona, el dilluns de Pasqua, per rebre de la mà dels padrins aquesta mona que fa tanta il·lusió als peques.
Correcte. Aviam, s'espera aquest moment... ni que, diguéssim, ells allò pretenguin a tenir el que ells volen, però suposo que és l'efecte sorpresa també, que és el que marca el rebre i l'obrir aquella caixa màgica de què és el que hi ha dintre, no?
Per vosaltres com a pastissers també un moment amb moltíssima feina.
Sí, sí. És aquelles, bueno, com totes, de fet, però és aquelles diades que, esclar, en una setmana has de cobrir un nivell de feina important i que, doncs, no pot fallar en cap moment, ni que, diguéssim, allò la xocolata l'hagis pogut allò tenir una miqueta ja preparada per aquells dies doblegat, però el que és la part bàsica també del pastís, de la mona, i el tot, doncs, és una feina acumulada. O sigui, allò que els catalans en diem, no? Ens agrada molt la feina, però hauria de venir més ben repartida. Però vaja, és així, i així ens hem de conformar.
Encara som tant d'esperar l'últim moment o ja hem après una mica a fer les coses amb una mica de marge?
Em sap greu dir-ho, però cada vegada, no només pel nostre ofici, sinó per lo que és, diguéssim, en general, la gent esperem a l'últim moment a acabar de decidir què és el que necessitem. Però això ja és per defecte, suposo, de la societat, així de clar.
Albert, venim d'anys complicats amb la pandèmia, sobretot jo recordo el primer any en el que veu posposar la mona i han sigut anys complicats també per vosaltres de reinvenció, de que la gent no celebrava tant. Arriba, suposo que l'any passat ja vam tenir una Pasqua força normal i aquest any ja podem dir amb totes que tindrem una Pasqua normal, una celebració normal. Suposo que això també s'agraeix.
Sí, sí, s'agraeix, diguéssim, per lo que és, diguéssim, entre cometes, la garantia de que podràs tenir una Pasqua normalitzada, com acabes de dir, perfectament. Esclar, si anem a recordar llavors el que és els anys 20 amb la pandèmia, que era totalment esgavellat, tot i que tots ens vam buscar la vida com vam poder, i que vam fer aquella segona Pasqua i que, diguéssim, tornar una miqueta a la normalitat ha estat un exercici allò lent, però em fa l'efecte que ja des dels àmbits, diguéssim, de costum, aquesta Pasqua es tornarà a ser una Pasqua d'aquella que el padrí podrà portar la mona a casa o, si més no, el fillol podrà buscar la mona a casa i llavors vol dir això que hi entrem dins aquella normalitat esperada.
Albert, des de Cal Carafí sempre teniu novetats, òbviament, a nivell de mona i sempre teniu els grans clàssics. Què tenim aquest any?
Sé que et semblarà estrany el que et diré ara. Vull dir, tenim novetats, sí, però antigament, diguéssim, les novetats ja venien marcades molt pel que és la tendència d'imatges televisives, d'imatges, diguéssim, infantils, etc. Per la part més menuda, més infantil, encara continua havent-hi aquella imatge més infantil. Però, és clar, avui en dia, com que hi ha aquella moguda excepcional entre xarxes, sèries televisives, etc, 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 se'm faria difícil molt dir-te aquest any es porta això. Mm-hmm. Vale, podem portar els clàssics de tota la vida, diguéssim, el Barça, entre cometes, el que és, diguéssim, sèries, diguéssim, de televisió actuals. Però és que cada vegada la tendència està més a la personalització de cadascú. Mm-hmm. És la diferència que marca aquest any, eh? Ara, els clàssics, sí. Una de les coses que crec que a tendència sigui local, comarcal, fins i tot diré nacional, de que doncs torna una miqueta la figura aquella més artística, que és, diguéssim, una figura formada en bous, que pot ser un cocodril, que pot ser un animal, pot ser un cranc, i cal que refi aquest any hem fet la sèrie de mar. Mm-hmm. Aquest any tenim un aparador, diguéssim, el que és balenes i bussos sota el mar, i doncs en format d'ou. I això és la tendència que actualment s'està globalitzant més amb el tema de Pasqua.
Això pel que fa a la figura de xocolata, des que el Carafi treballeu molt i molt bé amb la xocolata, el que és la mona, el pastís, som clàssics encara?
Aviam. Sí, sí, amb un tant per cent important. O sigui, la mona continua sent la mona de mantega, o sigui, la mantega, o també dita Sara, i la mona de fruita. Aquestes són les reines. Ara, aquí s'ha acabat també triant el pastís que ens agrada més a casa. I pot ser, llavors, de diversos gustos, ja no anem, diguéssim, a enfocar a dos articles en concret, sinó ja anem, llavors, doncs, a mi m'agrada més les nates, les trufes, els sàxers, les fruites naturals. El que sí que realment, diguéssim, s'ha deixat una miqueta de consumir és aquella mona tan antiga com podria ser o un massapà o un ou filat. Aquest s'ha deixat de fer.
Mm-hmm. La tradicional, la que segurament tots nosaltres quan érem petits teníem, una miqueta que la de mantega, aquesta per sobre, què és el que porta?
Què és el que porta la mona de mantega?
Mm-hmm.
La mona de mantega és bàsicament el pa de pessic, la tortada, que nosaltres aquí a casa nostra encara continuem fent la típica tortada de tota la vida, que és una tortada amb ametlla.
Mm-hmm.
I llavors doncs, hi ha el que és la mantega, que la mantega actualment és d'unes qualitats bastant bona, tot i que evidentment s'han disparat les mantegues, perquè amb preus i etcètera s'han disparat molt. Però doncs, la mantega és mantega i sucre. No hi ha absolutament res més. No intervé res més. Hi ha llocs que ho fan amb bo, però nosaltres per evitar coses, evitar, diguéssim, possibles coses que porti l'ou, doncs no ho fem amb bo. Ho fem amb mantega i sucre. I és una base, és bàsic, que és un bon pa de pessic, una bona mantega ben batuda, entre mantega blanca i xocolata, i llavors, doncs, és l'èxit que tenim a aquesta casa.
Recepta supertradicional. I, Albert, per acabar i perquè ens fem una miqueta la idea, en un any normal de mona, quantes mones arriben a sortir des del vostre borrador?
Aviam, Elia, permetem, és difícil acabar de perfilar-ho. El consum de mona ha baixat. Ha baixat el seu durant aquests 4 darrers anys, o potser fins i tot des de l'any 19. Des de l'any, sí, exactament, ho dic bé, el 2019. quan acostumen a sortir? Estem parlant, potser des d'abans de la pandèmia fins ara, potser estem baixant a un 20%. Tot i amb això, continua sent una quantitat important, bastant important, per ser un lloc, diguéssim, un poble gran, però a comparació fins i tot a el que és a capitals més grans, doncs és important. No em facis dir la quantitat.
Som un poble de tradicions, som un poble de consum de mona. Albert,
molt llaminer.
I tant. Un veritable plaer conversar durant aquests minuts amb tu en aquesta cita tan i tan especial, tan i tan dolça com és la mona. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i que acabi d'anar bé aquesta campanya i que tingueu moltíssima feina.
Gràcies, així ho farem.
Hem començat amb la vessant més dolça d'aquesta Setmana Santa, parlant de mones, de xocolata, d'aquest espai xocolata, i amb l'Albert Carafí, de Pastisseria Carafí, de Sant Sadurní. Ara farem una pausa perquè de seguida arriben les notícies de les 10, abans 4 anuncis, i reprenem el Penedès en Xarxa a les 10 i 6 amb aquesta segona part del tema de la setmana, on parlarem d'escapades, de turisme rural, d'hostaleria, d'aquest altre vessant d'aquests dies de festa.